Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end, so anytime. Món 2030.
El nostre estimat Santiago Niño Becerra ens ha posat el dia sobre l'economia amb el seu estil realista, com diu ell, i ara volem dedicar els pròxims minuts a posar-nos el dia sobre dues qüestions també imprescindibles, la tecnologia i la innovació. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Xavier López, director general d'Eurecat, com estàs? Tot bé?
Molt bé, tot bé.
Escolta, si ara no em veiessis i aquesta entrevista la fes un xat GPT, per exemple, tu podries esbrinar si és una persona o una intel·ligència artificial?
Jo diria que després de dos o tres preguntes, sí.
Sí, eh?
Encara sí, encara sí. El que passa és que això va molt ràpid i cada vegada ho tindrem més complicat. Però la intel·ligència emocional, l'atenció distributiva que encara tenim les persones està per sobre de la intel·ligència artificial, encara.
L'altre dia vaig llegir per això, perquè una de les coses que podem pensar és, clar, una intel·ligència artificial no s'equivoca mai. Però l'altre dia em van explicar, no? Li vaig demanar al ChatGPT que em fes un text amb errades, perquè semblés més humà. Per tant, ja no és que siguin perfectes sempre, els hi pots demanar que siguin imperfectes, també, no?
Sí, sí, van incorporant coneixement i van autoaprenent de manera accelerada. Per tant, cada vegada s'aproximen més al que podria ser el producte quasi humà, amb alguns temes específicament. Sí.
Has parlat de la paraula accelerada. Jo crec que seria el terme perfecte per descriure tot el panorama de la innovació, que cada vegada és més al·lucinant i més ràpid a tots els nivells, no?
Sí, la veritat és que, bueno, des de fa ja una dècada, aproximadament, que parlem d'aquesta revolució tecnològica tan intensa que estem vivint, amb allò desenvolupament molt accelerat, com tu deies, no? I l'adopció també molt ràpida de moltes tecnologies amb gran potencial disruptiu, i això fa que aquesta revolució tecnològica sigui intensíssima, és cert. El que passa és que encara queda una gran part d'aquesta revolució tecnològica que està per venir, perquè nosaltres considerem que una bona part del potencial disruptiu d'aquestes tecnologies es concretarà a través de la integració de diferents tecnologies disruptives. És a dir, quan combinem, per exemple, intel·ligència artificial amb computació quàntica, amb genòmica, per exemple, això donarà, jo crec que en breu, resultats en el sector de la salut que ara per ara són pràcticament imprevisibles, però que canviaran de dalt a baix els conceptes de la medicina, tindrem una medicina molt més personalitzada, molt més predictiva, i canviarà de dalt a baix el sector, no?
Clar, perquè tots els avenços, si no estan integrats els uns amb els altres, de poc serveixen. No? En el cas de la genòmica més la computació quàntica, això permet fer una quantitat de càlculs per mil·lisegon brutals, no?
I si això li afegeixes aquests avanços d'intel·ligència artificial, doncs encara més, sí, però hi ha moltíssims exemples, no? Per exemple, també es parla molt dels vehicles autònoms, que ara per ara són una activitat més tecnològica, que no pas activitat industrial o comercial, però que aquest nou sector, aquesta nova plataforma, aquest nou mercat es desenvoluparà de forma molt ràpida en els pròxims anys.
Però què cal? Perquè jo tinc la sensació que, com és una sensació, evidentment, que ha quedat una mica estancat, això, de moment, a nivell com a mínim usuari, no? Vam parlar de cop i volta de cotxes que aniran sols i estàvem tots pendents i no arriben perquè hi ha aquest problema, hi ha aquest altre, però portem com bastant temps, que és poc, però en termes tecnològics és molt, estancats en aquest sentit. Què falta? Una capacitat de computació més gran, encara?
Sí, acabar d'integrar millor totes aquestes tecnologies. Al final, un vehicle autònom és la integració de moltes d'aquestes tecnologies digitals que dèiem, no? I aquestes integracions són extremadament complexes i darrere hi ha d'haver també una potència de càlcul extremadament alta i, a més, ha d'haver una connectivitat perfecta al llarg de tots els recorreguts que puguin fer aquests vehicles autònoms. Per tant, encara queden trams d'integració tecnològica que no estan del tot resolts, però, bueno, com tu deies, això va avançant, no està estancat, va avançant de manera ràpida. També és veritat, si recordem, quan vam començar a parlar del cotxe elèctric, semblava que allò d'avui per demà havia de substituir tots els cotxes tradicionals, i no ha estat així, però ara està agafant una corba de creixement pràcticament exponencial. Amb els vehicles autònoms, doncs jo crec que passarà una mica el mateix. Amb la robòtica assistencial, també. Algunes vegades pensem, escolta'm, això està molt parat, aquests robots molt autònoms, que assisteixin a les persones grans en els seus domicilis, o que fagin pròpiament serveis, però això està evolucionant tecnològicament de manera molt accelerada, i en poc temps veurem que això es convertirà en un nou sector a nivell això d'industrialització d'aquests robots, de comercialització d'aquests robots, no? I, per tant, canviarà de manera radical molts altres sectors. No?
A més, suposo que un dels problemes, marxo una mica de guió, però un dels problemes deu ser la inversió enorme que es necessita per desenvolupar totes aquestes tecnologies. Si són empreses privades que ho fan, després han de poder treure'n algun diner d'aquella inversió que han fet. Per tant, han de pensar molt en què es convertirà allò, no? En quin tipus de mercat anirà, quin producte serà, no?
Exacte, sí, al final les empreses que són els grans agents innovadors han d'avaluar aquestes inversions des del punt de vista de, allò, risc potencial de rendibilitat, no? I en alguns d'aquests àmbits, doncs les inversions són molt importants i el retorn esperat pot ser a mitjà termini i amb un grau d'incertesa encara elevat, però, bueno, tot això. I després hi ha un altre factor, que després hi ha empreses que estan vinculades als sectors més tradicionals que es poden veure substituïts per aquests nous sectors o noves activitats i que també es resisteixen, per dir-ho d'alguna manera, vinguin altres sectors nous que...
Això és la història de sempre. Sí. Vull dir que quan van aparèixer els congeladors, els senyors que passaven casa per casa venint gel, també s'hi van resistir una mica,
senyor,
no?
Exactament.
Però és que al final les coses arriben quan han d'arribar, no? Bueno, el Joan Desà es diu que ho tenim tot. No sé com ho tenim el tema tecnològic amb empreses a Catalunya. Aquests canvis estan començant a notar ja o encara no?
Sí, molt, i de manera molt intensa. Sí, aquí l'important és que, bueno, com deien, no, en el curt, mitjà termini hi haurà sectors tradicionals que aniran entrant en declivi i aniran sent substituïts per aquests nous sectors. L'important és que a Catalunya tinguem agents, tinguem empreses, institucions, centres de recerca que juguin un rol important, rellevant, amb aquestes noves cadenes de valor, no? Jo crec que tenim molts elements, tenim tecnologia, tenim persones, tenim talent. Sí que és veritat que a vegades ens falta, doncs, possiblement, dimensió empresarial en alguns àmbits, perquè, com tu deies, en alguns d'aquests àmbits les inversions requerides són importants, però entre tots hem d'intentar això, de tenir presència amb aquests nous sectors, a nivell tecnològic, a nivell industrial i a nivell comercial.
I per acabar, que no és un problema segurament exclusiu de Catalunya, també la dependència de determinades coses que arriben d'altres llocs que tenen a veure amb la tecnologia. L'hem viscut fa poc amb el tema dels xips, per exemple, a la que algú decideix en algun lloc del món ens fan xips, a la Xina, a Taiwan, on sigui, que deixen de fer xips o que no arriben quan han d'arribar, tots estem bloquejats. Aquesta dependència existirà sempre? O, no ho sé, també és important que estigui democratitzada i una mica repartida, no? Mm-hmm. Perquè això té moltes conseqüències a tots els nivells, no?
Absolutament. El concepte que té de la sobirania tecnològica i de la sobirania industrial és importantíssim. Ara, per exemple, amb el tema dels xips, sembla que Europa s'està posant les piles i que volem deixar, perquè aquest problema no és un problema només de Catalunya o d'Espanya, sinó que és un problema europeu, volem deixar de ser tan dependents amb determinades tecnologies que al final són extremadament crítiques per molts altres productes, sectors, etc. No? Entonces aquí també es requereix de polítiques a nivell fins i tot macroestatal, o sigui, per sobre d'Espanya, per tenir aquesta sobirania tecnològica industrial amb algunes tecnologies crítiques també aquí a Europa.
Per tant, podríem dir a nivell de Catalunya, progressa adequadament, aleshores, o podria millorar?
Podria millorar, sempre es pot millorar.
Sempre.
Sempre es pot millorar. Jo crec que podríem anar més de pressa i podríem anar amb una visió més d'ecosistema. Ens falta, a vegades tenim realitats molt brillants en alguns àmbits científics, tecnològics, industrials, però ens falta avançar amb la concepció i amb el treball en clau d'ecosistema, moltes vegades.
Xavier López, director general d'Eurecat, moltíssimes gràcies.
A tu.